Al matí, a Ràdio Estel.
Lazy butterfly, napping on me, dreaming of the sky, and roly-poly's
way. 8 minuts que passen de les 11 del matí, seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel, aquest dijous 27 de gener. No sé si sabeu que, segons el darrer informe Estat de la Natura a Catalunya 2020, assegurava que la biodiversitat s'ha reduït un 25% en 20 anys i algunes espècies d'animals i plantes doncs, han perdut més de la meitat de la població. Unes xifres impactants que ens han cridat l'atenció i per això avui, a un altre punt de vista, doncs, ja podem parlar amb Sandra Saura. Ella és investigadora del CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i professora també titular de la Unitat d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Sandra.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Escolta, Sandra, després de veure doncs, aquest informe, que ara en parlarem, de primeres, quin panorama més de desolador, no?, el que mostra aquest estudi. Com ho veus tu?
Sí, de fet, la pèrdua de biodiversitat és un dels grans problemes actuals. I ja fa molts anys que se'n parla d'això. Jo recordo ja quan era estudiant, ja hi havia molts informes i dades alarmants de les espècies que anàvem perdent, fins i tot hi ha dades doncs, de les espècies que perdem cada minut, no?
Uau.
O cada segon.
Uh-huh.
I això no ha parat, no? I ara doncs, aquest és el darrer informe que actualitza les dades a nivell de Catalunya, però bueno, és una cosa que passa a nivell global.
Clar, és que és el que anava a preguntar, Sandra. El que passa a Catalunya és com a altres territoris?
Sí, sí, la pèrdua de biodiversitat és una cosa que està passant a tots els tipus d'ecosistema que hi ha a la Terra, no? Perquè això és fruit del que anomenem el canvi global. Estem transformant, els humans estem transformant la Terra des de fa molts anys a través de molts, el que en diem els motors del canvi, els motors de canvi d'aquest canvi global, que és aquest creixement exponencial de la població, l'ús d'energia basada en els combustibles fòssils, els canvis d'usos del sol, la contaminació d'aigua, d'aire, de terra, espècies invasores... Tot això fa que es transformi i que moltes de les espècies que hi havia doncs, no puguin viure en aquestes noves condicions. No? I això passa arreu. En alguns ecosistemes, en unes taxes més altes, de manera més greu, i en altres d'una altra manera, però sí. De fet, el darrer informe de l'IPBES, que és com un panell internacional d'experts i expertes en temes de biodiversitat, tenen dades de que calculen que hi ha 1 milió de plantes i animals amenaçades al món, no?
Clar.
I en coneixem 1,7 milió d'espècies, o sigui que és bastant.
Sandra, però una cosa, clar, tu ens estaves explicant,
sí,
no?, que cada segon desapareix, no?, una espècie en el món, però se'n creen de noves?
No. Bueno, el procés evolutiu va passant, no? Però no és que es creïn espècies noves cada segon. El que sí que fem és descobrir espècies que no coneixíem. Cada any es descobreixen, s'estima, i segons els valors que hi ha també de l'IPBES, que s'estima que hi ha milers d'espècies descobertes cada any, perquè encara que ens pensem els humans, que ja ho sabem tot, encara no ho sabem
ens
tot.
Ens queden moltes coses, no?, per descobrir.
Coneixem al voltant d'un 1,5 milió d'espècies i s'estima que n'hi ha més de 8 milions, no? I encara no els coneixem.
I només coneixem un milió, d'aquestes...
Un milió i mig. Està al voltant d'un 1,5 milió el que coneixem.
Clar, Sandra, sabem que a part de la teva recerca se centra en la biologia de la conservació i col·labores també amb equips de diferents espais naturals de Catalunya, això mateix, per millorar la conservació d'aquestes espècies de flora i fauna, no?, amenaçades, protegides i també en perill d'extinció. Per tant, a veure, com un mantra, Sandra, mentre hi ha vida hi haurà esperança?
Sí, l'esperança és l'últim que es perd, això sempre. Si no, no estaríem molts fent el que fem, no? Però sí, la cosa està complicada, però bueno, fem el que podem i som moltes les persones que estem treballant a nivell de Catalunya per conservar la biodiversitat i la diversitat es pot fer de moltes maneres. Jo em dedico a un tipus concret d'espècies que són les que se'n diuen les espècies amenaçades, que són espècies que, bueno, fem servir uns criteris, no? Si tenen menys de tants individus, si estan en llocs més amenaçats o menys, la mida i distribució de les poblacions es considera que estan més o menys amenaçades. Llavors jo és com, em dedico com a intentar saber com estan aquestes espècies amenaçades. Hi ha uns llistats, no?, i uns criteris internacionals que tenim, que tenim un llistat d'espècies amenaçades a Catalunya. I moltes d'elles estan protegides per llei, a més. Doncs parlem d'espècies amenaçades i protegides, que són les que jo ara estic investigant més.
I quines són? Ens podries dir dos o tres, Sandra?
Sí, bueno, jo treballo en flora principalment, no? I, per exemple, ara hi ha la Ceceli Ferreny i la Ceceli de Cap de Creus, que és una espècie endèmica d'allà. Això vol dir que de tot el món només surt allà, no? Sabeu com el tritó del Montseny, que també el tritó del Montseny només surt al Montseny en tot el món, no? I per això són tan valuoses, perquè si desapareix aquesta població, per exemple, de la Ceceli al Cap de Creus, doncs desapareix una espècie al món. Estem contribuint aquesta pèrdua de biodiversitat a nivell ja de planetari. Per tant, també és responsabilitat nostra que aquestes espècies no s'extingeixin, no?
Mira, en parlarem, Sandra, també de la responsabilitat dels ciutadans, no?, per col·laborar justament amb aquesta tasca que esteu fent al CREAF, que recordem, és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. La Sandra Saura és investigadora d'aquest centre. Perquè ens quedi clar, Sandra, al llarg d'aquests 20 anys s'han dut a terme mesures de conservació. Quines han estat? Què feu concretament aquí des del CREAF?
Bueno, el CREAF és un centre d'investigació. Per tant, nosaltres el que fem és investigar, saber tenir dades d'aquestes espècies, saber en quina situació estan, determinar aquests graus d'amenaça, no? Som com nosaltres aportem la part científica de coneixement de totes aquestes espècies. Però alhora intentem... Bueno, això està dins del camp que se'n diu la biologia de la conservació i és un tipus de disciplina que necessita altres disciplines. La biologia de la conservació és interdisciplinària, és a dir, nosaltres investiguem, però després també aquestes dades ens les posem en comú amb gestors i gestores del territori, no? Persones, per exemple, de parcs naturals que treballen per gestionar aquests parcs naturals, i també de l'administració, del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, i també amb persones del territori, perquè no hi ha conservació possible d'una espècie si no hi ha un acord també de les diferents parts implicades en la gestió d'aquell territori, perquè aquestes espècies estan en un lloc, no?, en el que en diem un hàbitat, i aquest hàbitat està doncs, en un territori, i llavors dependrà dels diferents actors del territori el que s'acabi fent allà, no? I clar, si volem que es protegeixi, doncs també cal treballar en equip, en aquests equips interdisciplinaris.
Mira, Sandra, a principi de mes sabíem que el govern confinaria tot l'aviram que es cria a l'aire lliure arran de casos de grip aviària, no? La grip aviària, també parlem de la pandèmia, de la Covid, tenen algun punt de connexió amb la manca de biodiversitat i els efectes que la provoquen?
A veure, això sí, sí. Això ja ara hi ha moltes persones que ho estan treballant. Hi ha el Fernando Valladares, és un expert en aquest tema, i ha fet un munt de materials divulgatius sobre això. Si algú interessa, us recomano que aneu a internet, que té un munt d'informació. I tot això es basa en el que se'n diu el concepte del One Health, que és una sola salut, no? I és aquesta idea, que això, aquesta idea ja va sortir l'any 2000, i és aquesta idea de que la salut humana depèn de la salut animal i de la salut de l'entorn, dels ecosistemes. Val? És com tres... A vegades es dibuixa amb un esquema que són tres rodones i hi ha una interacció entre aquestes tres rodones. No? És a dir, no hi ha salut humana sense salut animal i no hi ha ni salut humana ni salut animal sense la salut de l'ecosistema. Llavors, nosaltres els darrers anys hem estat alterant molt tots aquests ecosistemes, ja sigui amb aquest canvi climàtic o amb la destrucció d'hàbitat, deforestació i transformació del territori, no? Llavors, què hem fet? Hem estat alterant aquests ecosistemes tant que això també ens acaba afectant a la nostra salut i, de fet, hi ha diversos estudis, hi ha un dels estudis sempre de referència quan es parla d'això, és el cas del virus del Nil, que es va fer un estudi fa 15 anys demostrant que els ecosistemes que eren més rics en espècies i més complexes, més funcionals i amb més interaccions ecològiques a dins d'aquest ecosistema, limitava més els contagis i expansió dels patògens, no? Per tant, sí que té relació.
És molt interessant el que ens estàs explicant, Sandra, perquè, mira, justament ara estàs parlant de, dels virus, no? Dels animals, com es poden arribar a transmetre, una cosa que ens sona, últimament, als humans. Avui, justament, la Contra la Vanguardia, entrevistant el Rafael Bengoa, que és especialista en salut pública i exdirector de sistemes de salut de l'OMS, no? Que assegurava que estem creant condicions molt favorables justament perquè els virus dels animals, que abans doncs, es quedaven això en els boscos, en les selves, ara saltin als humans amb molta més facilitat. Tu parlaves ara de la deforestació. Clar, evitar aquesta deforestació podria ser clau per barrar el pas d'aquests virus del món animal a l'humà?
Totalment. O sigui, evitar la destrucció dels ecosistemes pot ser clau en la nostra supervivència, ja pels virus, pel canvi climàtic i per tot el que ens està venint a sobre, no? Si nosaltres destruïm els ecosistemes, els animals que hi viuen, doncs s'han de desplaçar, tot s'altera i llavors tota la xarxa que hi havia, no? aquestes relacions, doncs que hi ha, el virus té un hoste, no? Un hoste, un hospedador, hi ha tota una cadena d'interaccions que si les trenquem, llavors s'altera i és més fàcil que llavors hi hagin aquests contagis humans. I això, bueno, hi ha molts estudis que ho demostren.
Uh-huh. Sandra, també una de les grans polèmiques, segur que estàs al corrent aquests dies, són el tema de les macrogranges. Et sona, no?, d'alguna cosa?
Em sona, sí, sí.
Clar, ara que estàvem parlant del nostre ecosistema, de la nostra població també, perquè és el que tu ens deies, va tot lligat, no? Segons el teu parer, quins efectes pot arribar a tenir una macrogranja en el nostre ecosistema?
Doncs moltíssims, no? Perquè al final la macrogranja, les macrogranges són un exemple del nostre creixement insostenible, no? Quan parlem de sostenibilitat, parlem de no excedir els recursos de la terra ni produir en excés residus, de manera que les generacions futures puguin viure, no? I les macrogranges són un exemple d'un lloc amb milers d'animals i que depenen totalment de l'economia del petroli, perquè en aquestes macrogranges, doncs, en la majoria el pinso ve de, per exemple, de soja, en la majoria d'elles, i aquesta soja ve de, per exemple, de plantacions que s'han fet a l'Amazones deforestant abans tot el bosc, no? És a dir, que la macrogranja i la problemàtica de com estem consumint, el tipus de carn que estem consumint, el tipus d'alimentació que estem consumint, té moltes implicacions a nivell d'aquesta degradació del medi ambient que estàvem dient i totes les implicacions que hem comentat, no? Per tant, és molt important doncs, començar a canviar. Hi ha algunes persones, cada cop més estem fent un consum doncs, local i ecològic, no? Això és molt més sostenible si volem anar canviant cap a aquest món més sostenible i que ens aguanti, que permeti que no ens extingim els humans, doncs hem d'anar fent aquests canvis d'hàbits de consum
i tenir consciència.
I la carn,
no?,
és un exemple clar. Uh-huh. Sí.
It's a god-awful small affair. 10 minuts i ens situem a 11:45. Estem parlant avui de la biodiversitat i la pèrdua de flora i fauna al nostre país amb la Sandra Saura. Ella és investigadora del CREAF i professora també titular de la Unitat d'Ecologia de l'Autònoma. Clar, Sandra, nosaltres començàvem parlant de la millora de les dades de la biodiversitat. Si es fes tot el possible per recuperar flora i fauna i seguint a una societat capitalista, consumista, etc., se sap quina proporció es podria recuperar? Això ho heu calculat?
Doncs jo no ho sé. Això, aquests informes de l'IPBES, aquests panells d'experts fan uns informes d'un munt d'informació i fan models i segurament pot ser que hi hagi algun model en el que s'hagi calculat. Jo no sé la proporció, però o sigui, quan s'extingeix una espècie és molt difícil tornar-la a recuperar si no tenim el que se'n diu un reservori ex situ. És a dir, tenim individus d'aquesta espècie en un lloc conservats, no? I aquí tenen el paper clau els jardins botànics en el cas de les plantes i els zoològics en el cas dels animals. Són com les arques de Noé, que dic jo, una mica de tenir doncs, aquests bancs de llavors i aquests animals amb unes, els zoològics d'avui en dia, que estan modernitzats i ja no tenen aquesta funció només d'exhibir animals, sinó que tenen una funció de conservació i estan enxarxats entre ells, per assegurar la reproducció d'aquestes espècies amenaçades, també. Llavors, aquesta és una manera i de poder-la recuperar, no? Amb aquests programes ex-situ, en el cas de les que ja estan gairebé desaparegudes. Uh-huh. Les que encara hi són i són amenaçades, doncs es poden fer moltes accions directament en el lloc on viuen per millorar les seves poblacions. Uh-huh. I sobretot, moltes de les accions són d'evitar la destrucció, no? Més que de fer coses noves, ja és només evitar i reparar. Mm.
És interessant, aquesta aportació que ens acabes de fer del SOS, Sandra. Mira, ens queden... És que vull evitar dir-ho sempre, però ens queden pocs minuts. Mira, curiositat, totalment, Sandra. Hi ha algun país que ens passi la mà per la cara treballant a favor de la seva flora i fauna? Algun país que ens hauríem d'emmirallar?
Bueno, clar, el món és molt gran i hi ha moltes experiències molt xules a molts països. Jo sempre m'emmirallo bastant amb Anglaterra a nivell de temes naturalistes i de conservació. Sempre van una mica per davant, no? I tenen coses molt interessants. També amb els jardins botànics, també amb tot el tema dels ocells. Però bueno, també a vegades no cal anar tan lluny. Per exemple, al País Valencià tenen tota una planificació de microreserves de flora singular, superinteressant, bueno, que és un exemple a seguir, també, no? O Astúries, al Parc Natural de Somiedo amb l'Os Bru, doncs també tenen tot un... han aconseguit una convivència entre les activitats agràries i l'os exemplar, no?
Mira, doncs ens queda més a prop. Sandra, ara ja per acabar, els particulars, què podem fer, no? Abans ho estàvem, doncs, ha sortit a mig de l'entrevista, però sí que t'ho preguntem directament. Què podem fer per contribuir a aquesta conservació de la biodiversitat, a banda de les actuacions que ens has explicat a gran escala, en el nostre dia a dia?
En el nostre dia a dia... Són moltes les coses que podem fer, però per dir-ne alguna que jo crec que és important és, per exemple, el tipus de consum que fem, no? El nostre consum de menjar, de llum, etc. És a dir, el moment actual en el que estem d'emergència climàtica, que jo sempre reivindico no parlar només d'emergència climàtica, sinó d'emergència ecològica, perquè l'únic problema no és aquest augment de temperatura i de CO2, sinó que també estem perdent espècies i altres problemàtiques, no? Per tant, aquesta emergència ecològica necessita un decreixement. Val? Tot el que fem de planificar mitigació, canvi climàtic, etc., si no ens fem conscients que cal decreixer, i en el sentit de créixer vull dir baixar el consum d'energia, baixar el consum de residus, baixar, etc., això serà molt difícil. Per tant, hem de començar a assimilar que necessitem un decreixement. Això també hi ha molta gent que està publicant sobre això, més relacionat amb temes ambientals. I ens fa molta por la paraula de creixement, perquè estem acostumades, doncs, a una societat que sempre és com un creixement exponencial, però els recursos són limitats i la Terra és limitada. Llavors, o creixem planificadament o creixerem a base de cops, no? Però és que llavors és plantejar-nos quin consum estem fent i anar cap a consums locals de proximitat i ecològics, que són respectuosos amb el medi ambient i ajudant a l'economia local i a l'economia solidària.
Doncs ho apuntem.
Això per mi és una cosa clau.
Totalment.
I l'altra també que crec que és molt important és reconnectar-nos amb la natura. És a dir, si coneixem, és aquella frase que es fa servir molt en educació ambiental, que si coneixes estimes i si estimes protegeixes. No? Perquè a vegades parlem de protegir aquest medi ambient, però com des dels despatxos i des de l'ordinador i des de casa. I està bé, és algo, però quan surts, la vius, veus la bellesa de les orquídies nostres mediterrànies, dels boscos, segur que heu anat d'excursió i us quedeu meravellats amb aquest paisatge. Quan ho vius, jo crec que llavors és...
Prens consciència.
Aquesta protecció, sí. I ens estem allunyant molt de la natura i això jo crec que també és una cosa clau que necessitem.
Sandra, estem prenent apunts aquí. Marta Jarque, com estàs?
Molt bé, molt atenta.
Preparada o no?
Sí, home, i tant.
Sandra, i és que aquí, qui passa per un altre punt de vista, després encara passa per un altre filtre. Estàs preparada?
Sí, preparada.
Vinga, anem-hi.
Pel que sigui, aviam.
Clar, és que avui et volem proposar un viatge virtual. De fet, ho ha preparat la Marta, a través dels tres elements molt ben trobats, Marta. Terra, mar i aire.
Exacte. M'ha agradat això, dels béns trobats. Ja hi eren, jo, aquests tres elements. Volem conscienciar sobre la importància de protegir espècies que habiten aquests tres elements, de terra, mar i aire, amb consells pràctics per incorporar al nostre dia a dia. Sandra, accions que, com ara comentàvem, que podem emprendre per, entre tots, ajudar la preservació de la biodiversitat de casa nostra. Si et sembla, Sandra, comencem.
Sí.
Comencem amb el mar. Ens desplacem fins al sud, concretament fins al delta de l'Ebre. En aquest hàbitat hi viuen els musclos. A nosaltres ens agraden molt els musclos, però clar, s'ha observat que si s'assoleixen els 28 graus durant més d'una setmana, es produeix una mortalitat massiva. Clar, què podem fer per salvar el musclo? No sabem si consumir, per exemple, musclos del delta és una bona opció. I també què hem de fer, què podem fer des de casa nostra per protegir el delta de l'Ebre?
Doncs jo diria que el primer és fer accions per baixar la nostra emissió de CO2, no? Perquè si hi ha aquest augment de temperatura és degut a les emissions de CO2, per tant, tot això està relacionat doncs, a anar més amb transport públic i mirar de fer totes aquestes accions que ens ajuden a fer baixar aquest CO2. I l'altre és també el que comentava abans del consum, no? El nostre consum, doncs, si mengem aliments que venen de lluny, també estem emetent més CO2, per tant, estem contribuint a aquesta emissió més alta de CO2. Per tant, també diria un consum ecològic de proximitat i preguntar-nos, reflexionar sobre si quin consum de carn i peix i també doncs, mol·luscs com el musclo estem fent, perquè en general ja s'hauria de baixar també aquest consum de carn i peix i mol·luscs, perquè tampoc ajuda. I, evidentment, contaminar menys les aigües, tot el que sigui contribuir a baixar els nostres residus i activitats que puguin estar relacionades amb contaminació, doncs també.
Marta, ens hem de quedar amunt. Amb quina et quedes, aire o terra?
Que no terra. Terra. Si et sembla, anem de sud a nord, concretament fins al Pirineu. Sandra, l'hàbitat d'un dels grans mamífers europeus, carronyaire, carnívor ocasional i gran dispersor de llavors, que és l'os bru, que va desaparèixer dels Pirineus centrals l'inici dels anys 90 i se'l va reintroduir al 96. Com podem ajudar a preservar aquest os bru, que per cert, Sandra, també és un animal que, per altra banda, ens fa una mica de por. Què ens aconselles?
Doncs fer ecoturisme relacionat amb l'os bru, intentar contribuir a això, doncs les persones o la gent que estigui fent ecoturisme per promoure tota aquesta flora i fauna Pirineu, doncs donar-los suport a través de consumir doncs nosaltres, no?, amb ells. Després també escoltar molt la gent del territori i les inquietuds que té envers aquesta espècie, i sobretot jo crec que en aquest tema és molt important canviar el nostre punt de vista antropocèntric, no?, de que els humans estem al centre, perquè doncs, els grans mamífers com l'os bru tenen problemes de conservació perquè els vam extingir, perquè, clar, ens feien por, no? Llavors també és canviar tots aquests estereotips que tenim amb aquesta fauna i ser conscients que els ecosistemes no són nostres, són de totes les espècies que hi viuen.
Per cert, si voleu saber més de l'os bru, hi ha el Museu de l'Os Bru, Sandra, a Isil, al Pallars Sobirà, per tant, una visita potser val la pena i ens ajuda a conscienciar doncs, d'això de la importància d'aquesta espècie. Ens acabem aquí. No,
doncs
no tenim temps per l'aire.
Marta. Un altre dia ens quedarà pendent.
Gràcies, Sandra.
Sandra Sauna, investigadora del CRIAF, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i professora també de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat el teu punt de vista.
Va, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vinga, que vagi molt bé, Sandra, que nosaltres marxem rapidíssimament a publicitat.